És un espai on les persones en situació de sense llar poden tenir cura de la seva higiene personal. Hi ha un servei de bugaderia, hi ha una dutxa i bueno, un espai de conversa d'igual a igual amb les voluntàries.
Si puc donar un cop de mà, amb la mesura que jo puc, pues això faig, no? És en aquest sentit. I poder donar una mica de caliu.
Aquesta és la finalitat del projecte Espai Obert que du a terme a la ciutat la Fundació La Vinya. Va néixer fa 3 anys amb l'objectiu de fer un servei d'acompanyament a les persones en situació de sensellarisme. Bona tarda, de seguida ens centrem en aquest projecte de la Fundació La Vinya coincidint aquesta setmana en el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Un nou pla campai a l'Hospitalet s'ha saldat amb 5 detinguts i més de 350 identificacions. Es tracta d'un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional per combatre la multireincidència.
Intentarem que aquesta gent comenci a sentir-se incòmoda treballant aquí, que tinguin la percepció que delinquir a la ciutat els hi pot sortir car.
La Nit del Comerç ha fet enguany un reconeixement a 16 establiments de la ciutat i ha atorgat una menció especial a la ferreteria Ostrell, ubicada al barri del Centre i que va obrir les portes l'any 1925, el mateix dia en què l'Hospitalet va rebre el títol de ciutat. I en esports ens centrarem en l'Hospi, que recupera sensacions després de la victòria aquest cap de setmana per 2-0 davant del Vic, 3 punts que l'apropen al líder, el Badalona. El pròxim partit del Riberenc serà diumenge 7 de desembre al camp del Peralada.
Hemos empezado a llegar a situaciones de área que nos cuesta definir otra vez, nos cuesta finalizar, pero bueno, ya el campo se ha ido inclinando hacia su portería y bueno, el gol de estrategia que todo suma, porque al final adelantarse de estrategia es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien también ahí.
El 23 de novembre es commemora el Dia Europeu de les Persones Sense Sostre i el dia 27 és el Dia Mundial de les Persones Sense Llar. En dues dates posen el focus en una realitat creixent i preocupant, el sensellarisme i també l'exclusió social que això comporta. A l'Hospitalet hi ha més de 150 persones vivint al carrer, segons el recompte de la Fundació La Vinya va fer l'any 2023. Precisament aquesta entitat és una de les que intenta millorar la situació de les persones sense llar a la ciutat amb projectes com Espai Obert.
Fa gairebé 3 anys que la Fundació La Vinya va encetar la iniciativa Espai Obert, un servei d'acompanyament per a persones en situació de sensellarisme. Cada divendres a la tarda, les persones que ho necessitin poden apropar-se a la parròquia de Santa Maria del Gornal i accedir a serveis bàsics com dutxa, rober, bugaderia i un sopar calent.
Se'ls fa una acollida quan són persones noves, ens expliquen una mica la seva situació, quan fa que estan al carrer. Arriben, els donem una tovallola, un sabó, el que necessitin, i els donen un número que és l'ordre, que determina l'ordre per la dutxa. Passen de moment al menjador a prendre un cafè i tal, i un espai així més de conversa, jocs de taula inclús, i mentre esperen perquè sigui el seu torn per la dutxa i també sopar.
La majoria d'usuaris arriben o bé derivats de la treballadora social de l'entitat, dels serveis socials o de Creu Roja. A l'estiu hi ha una baixada de participants, però a l'hivern, amb el fred, el servei el fan servir més persones. El rècord en una tarda va ser de 20.
Si puc donar un cop de mà, amb la mesura que jo puc, pues això faig, no? És en aquest sentit. I poder donar una mica de caliu, perquè també va bé poder parlar amb ells i s'estableix un bon vincle també, vull dir, te n'adones que tenen ganes ells també de trobar un escalfor humà, en definitiva és el que ens uneix a tots.
Segons dades de l'INE, el perfil majoritari de persones sense llar és el d'home adult d'entre 30 i 84 anys. En el cas de Catalunya, l'edat mitjana se situa als 43,7 anys.
Cinc detinguts i més de 350 identificacions. Aquest ha estat el balanç del darrer dispositiu campai que es va desplegar divendres passat a l'Hospitalet, un operatiu que, recordem, té com a finalitat combatre la multireincidència.
S'ha desplegat un nou pla Campai a l'Hospitalet. El dispositiu parat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de l'Hospitalet i Policia Nacional per combatre i lluitar contra les conductes criminals dels delinqüents multireincidents. Després d'hores d'intensa presència el passat divendres a diferents punts de la ciutat, l'operatiu es va saldar amb 355 persones identificades que acumulaven un total de 812 antecedents i 5 detinguts.
I la fa la paga. Treballem incansablement per donar resposta a la problemàtica que tenen els diferents barris i des d'aquest punt de vista que jo els vull dir és pensar que la feina que es fa aquí de la comissaria des del cos i des dels diferents cossos policials és que és intensificar la feina per aconseguir resultats. Intentarem que aquesta gent comenci a sentir-se incòmoda treballant aquí, que tinguin la percepció que delinquir a la ciutat els hi pot sortir car. Anirem a buscar aquestes persones. D'aquesta manera el que aconseguirem és un augment de la percepció de seguretat dintre la ciutadania per la qual treballem i per la qual fem aquest tipus de dispositius.
A Pla Campai és un dispositiu transversal per combatre i desmotivar les conductes criminals dels delinqüents multireincidents. S'incideix i s'actua des de diferents vessants per erradicar les tendències delictives, com són els furts i els robatoris violents o el tràfic de drogues. A l'Hospitalet, el balanç d'aquest nou operatiu, que es va desplegar a zones com els barris del centre, Santa Eulàlia, La Florida i Pubilla Casas i les estacions de metro de Collblanc i La Torrassa, ha inclòs també 31 vehicles identificats, 5 noves intervencions a bars conflictius i 8 denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents i d'armes blanques. En total, el desè Pla Campai, que ha desplegat més de 800 agents a diferents cossos policials a Barcelona i l'àrea metropolitana, s'ha conclòs amb 70 persones detingudes i 34 més investigades.
Una nova edició de la Nit del Comerç ha homenatjat aquest cap de setmana al teixit comercial de l'Hospitalet. En aquesta ocasió, entre els 16 guardonats, s'ha atorgat una menció especial pel centenari del títol de ciutat.
La celebració del centenari de la ciutat ha marcat la Nit del Comerç de l'Hospitalet 2025, amb un reconeixement al paper que el comerç local ha tingut al llarg de la història de la ciutat. Un any més s'han premiat comerços innovadors, emprenedors i emblemàtics. En total, unes 150 persones, representants del comerç local i de les entitats gremials de l'Hospitalet, han assistit a l'acte acollit per l'Hotel Alexandre Fira Congrés i s'han homenatjat 16 establiments, entre els quals la ferreteria Ustrell, que va obrir les portes l'any 1925, el mateix en el qual l'Hospitalet va rebre el títol de ciutat, o 4 establiments de Santa Eulàlia que, sota l'eslògan l'Hospitalet 100 anys, 100 regals, van convidar la clientela a gaudir gratis dels seus productes l'octubre passat.
A ver, estoy súper contenta, súper emocionada. La verdad que cuando me llamaron pues no me lo podía creer y realmente pues para mí es como un premio a la constancia, al seguir el sueño que siempre he querido tener. Para la gente joven es muy difícil emprender y ahora que estamos con todo este movimiento de las redes y tal, el tema de la publicidad es muy importante porque así podemos llegar a muchísimas más personas.
Ah, doncs és una nit molt especial perquè la veritat és un esdeveniment que no havíem estat mai. De fet, nosaltres no sabíem gaire ni que existia aquest esdeveniment i ens ha sorprès molt gratament que ens convidin i que ens donin una nominació, no? un reconeixement a la nostra feina. Més que res, el reconeixement ens va bé perquè molta gent de l'Hospitalet no sap que hi ha una editorial de jocs de taula que és puntera a Catalunya, de fet és un referent, i que és de l'Hospitalet de Llobregat.
La gala, que aquest dissabte ha arribat a la seva 25a edició, té com a objectiu homenatjar i visibilitzar iniciatives econòmiques de l'Hospitalet, que contribueixen al dinamisme comercial i a la generació de vida als barris de la ciutat. Però la Nit del Comerç també és una oportunitat perquè els empresaris expressin demandes o inquietuds i enforteixin el vincle amb l'administració.
Estàvem treballant plegats en moltes iniciatives, molts projectes per tal d'impulsar doncs, eixos comercials al barri i hem de pensar molt també en el pla de Samuntà i el paper que tindran aquests teixits comercials i per tant cadascun dels comerços que hi treballen aquells barris, com ajudarà a millorar i a projectar aquests barris cap a la resta de la ciutat. Una reivindicació era poder tenir un espai, una taula de treball de comerç i parades de mercats específica. Sí que existeix a la taula de promoció econòmica dins del Consell de Ciutat i el que hem fet és crear una taula pròpia, dins d'un grup de treball propi dins d'aquesta taula, per tal de poder treballar doncs, temàtiques i problemàtiques o propostes més ajustades a la realitat dels comerços i de les parades de mercat.
Com és habitual, la Nit del Comerç també va presentar la campanya de Nadal d'enguany, amb un programa festiu per a viure la màgia d'aquestes festes tan especials. Sota el lema 100 anys, 100 Nadals i molt més, la programació inclou l'ampliació de l'aforament de les activitats familiars, així com l'estrena de nous espectacles.
Una jornada de jocs, música, activitats lúdiques i divulgatives per a totes les edats i una trobada del teixit associatiu han posat la cirereta del pastís aquest cap de setmana als actes de celebració del 60è aniversari del barri de Bellvitge.
Prop d'una vintena d'entitats socials, culturals i esportives de Bellvitge ha mostrat al popular Passeig del Pirulo les seves activitats a la resta del veïnat. Un veïnat que ha pogut gaudir de propostes recreatives per a totes les edats.
I una cosa sobretot que per nosaltres és molt important és que es posen, al final són 18 entitats del barri, que és al final el que dona força en aquest nostre barri, no? Les entitats que fan que continuï viu i que sigui un barri participatiu.
El primer edifici de Bellvitge, un barri marcat per l'urbanisme massiu de la dictadura franquista, es va inaugurar el mes d'octubre de 1965. En l'actualitat, en aquest barri viuen 25.000 persones. Al llarg d'aquest any 2025, el grup de treball de l'Associació de Veïns Bellvitge 2030 ha organitzat tota mena d'activitats, com visites guiades, exposicions fotogràfiques i vídeos amb testimonis de veïns i veïnes. També s'ha impulsat un procés participatiu per recollir propostes de millora de cara al futur immediat.
Un Bellvitge del futur que no és dir ja el farem, sinó un Bellvitge del futur que ja l'estem fent ara. O sigui, aquí la gent podrà trobar fins a 60 propostes que ha sortit de tot un procés participatiu, que moltes d'elles ja les estem posant en marxa. N'hi ha per propostes pels infants, pels joves, per la gent gran, culturals, educatives, de tot tipus.
Mirar com queremos que sea el Bellvitge, ja no d'aquí a 60 anys, que quizá nos queda un poco lejos, però sí com queremos que sea el Bellvitge d'aquí a 10-15 anys, ¿no? Que és mucho más verde de lo que es ahora, mucho más amable y sobre todo que siga teniendo esa cohesión social y esa fuerza por parte de las entidades que son las que han movido este barrio durante tantos años.
L'Associació de Veïns de Bellvitge ha reivindicat el llegat de 60 anys de lluita veïnal per aconseguir un barri més ben equipat i amb més serveis, un tarannà que també es projecta cap al futur. I en aquest sentit fa una crida a tot el veïnat perquè s'hi acosti a l'associació per fer noves propostes.
350 quilos d'aliments és el que ha recollit aquest cap de setmana el Fòrum de les Cultures de l'Hospitalet en la desena recollida solidària que han organitzat a l'Avinguda Primavera. Tot el que s'ha recaptat es destinarà a la Creu Roja.
La recollida solidària d'aliments organitzada dissabte pel Fòrum de les Cultures de l'Hospitalet ha estat tot un èxit. Durant tota la jornada de dissabte es van fer diverses actuacions culturals d'associacions de l'Hospitalet a l'Avinguda Primavera de la Florida. Es van recaptar prop de 350 quilos d'aliments i altres productes en benefici de la Creu Roja.
Más o menos igual que el año pasado. El año pasado también recogimos así bastante y eso, y durante el día más o menos llevamos la misma cantidad, o sea que estamos bastante contentos. Está la gente, bueno, luego por la tarde también ha venido gente de, ah, pues es que no me había enterado y esta tarde vendré y donaré. Y como tenemos también espectáculo, pues también seguro que se darán un paseíto y entonces vendrán a ayudarnos.
Un acte d'intercanvi de cultura i solidaritat per animar els hospitalencs a ajudar la gent que més ho necessita.
Ya que no podemos ofrecerle, no podemos darle nada, pues les ofrecemos nuestra cultura, nuestros bailes. Entonces, mientras están viendo el baile, la gente viene, se pregunta realmente qué es lo que estamos haciendo y entonces ayudan a todos los vecinos de Hospitalet. Venimos a colaborar, bueno, gratuitamente. Realmente no podemos donar nada, o sea, damos un vasito de zumo porque los feriantes también nos han ayudado.
Les cultures que han participat enguany han estat Galícia, Castella i Lleó, Extremadura, Catalunya, Perú, Bolívia, Paraguai i l'Argentina.
L'Ateneu de Cultura Popular ha tancat aquest cap de setmana els actes de commemoració del centenari del naixement de Francesc Candel. Ha estat amb una representació creada per l'ocasió.
El Camí de l'Esperança, llegat de Francesc Candel, és l'espectacle amb què l'Ateneu de Cultura Popular de l'Hospitalet ha conclòs aquest dissabte els actes en commemoració del centenari del naixement de Paco Candel. A mig camí entre els llenguatges poètic, musical i narratiu, la funció, escrita i interpretada pel músic hospitalenc Joan Miró, proposa un viatge pel llegat i filosofia de Paco Candel entorn la immigració i la identitat i cultura catalanes.
És un espectacle on hi ha narració històrica de l'època del Candel, que a partir dels anys 60 fins al 2000 aproximadament, poesia escrita a mida per aquest espectacle i música composta a mida, no tota, però una part de la música composta a mida per l'espectacle.
Sobre l'escenari, a més de l'hospitalenc i el poeta i activista mexicà Javier Bustamante, també han actuat el grup de teatre Amics d'Alfa 63 i els cors Zenit i Veus del Món, amb dos constituïts per a estrangers interessats en l'aprenentatge del català.
En aquest espectacle el que volem és posar de manifest que els elements que es van presentar a la primera, a la meitat del segle XX, ara s'han fins i tot aguditzat amb l'arribada massiva d'immigració procedent de tot el món i en la qual ja el tarannà amb què es tracti aquest fenomen depèn el futur i l'existència mateixa de Catalunya. És a dir, plantegem la línia Candel com una via per tractar les noves onades immigratòries.
Entre els actes en commemoració per la figura de Candel també es troba la presentació del llibre Candel, l'altre català, de l'autor Joan Soto i Soler, que neix arran de la representació fa 10 anys de l'obra per part del mateix Ateneu. Per la seva banda, el Centre d'Estudis de l'Hospitalet va organitzar fa unes setmanes una ruta guiada pel patrimoni arquitectònic del Samuntà a través del llegat de Candel en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2025.
El barri de Santa Eulàlia ha viscut aquest cap de setmana una festa de foc i tradició amb la celebració de la 26a Diada de l'Escamot Diabòlic. La plaça Francesc Macià s'ha convertit en el centre neuràlgic de les activitats. La celebració va començar dissabte al matí amb tallers infantils de manualitats. A la tarda va arribar l'acte principal de la Diada, la trobada de bèsties de foc acompanyades de tabalers que van recórrer els carrers del barri. Ja a la nit el protagonisme va ser pel correfoc, que va tornar a omplir de llum, ritme i espurnes al barri de Santa Eulàlia.
Ja portem 30 i pico anys, d'aquí un parell d'anys ja farem el 40 aniversari i la veritat és que estem molt estrenats al barri, estem molt contents de la rebuda de la gent ens coneix, la gent ja sap el que fem, tenim actes en teòrics ja durant tot l'any amb dates concretes perquè la gent sàpiga que ja toca i la veritat és que molt bé, la rebuda pel barri, encantats i fer coses per la gent i ajudar a dinamitzar-lo.
Tres Passos Estudio, ubicat a l'edifici Freixes, acull una exposició que ens recorda que l'harmonia també habita en allò quotidià. En aquest cas, en objectes del dia a dia que venen del Japó.
Suchitokinu, terra i tela. Aquest és el nom de la nova exposició de Tres Passos Estudio, una exposició que celebra la bellesa del que és natural i fet a mà. La mostra consta de 5 quimonos dels anys 70 i 80 fets de seda i cotó. Hi trobem quimonos més informals i d'altres cerimonials.
Aquí este kimono és un kimono de seda cruda. Porta uns elements per vestir-lo. Aquest element principal seria el obi, que és això, que és com un cinturó molt espectacular, preciós, de cotó i alguns fils de seda aquí també. Aquest cinturó, que seria la peça última que es posaria a aquest kimono una vegada que estigui vestit. Aquest mocador, també de seda, és una peça fonamental per poder vestir aquesta peça.
Del Japó també trobem mocadors que s'utilitzen per embolicar i transportar coses. Bols de fusta lacats per menjar arròs o beure sopa i aquestes tasses de ceràmica per prendre el te.
Aquestes tasses estan fetes a mà, pintades a mà i són juntes, es regala en els casaments. Són les tasses que es fan servir en el dia a dia per prendre te al Japó.
La ceramista Montserrat Carafí també ha portat peces de ceràmica oriental o aquestes boles de terra i llavors conegudes com a Doro Dango.
Que si es mullen, doncs aquestes boles es trenquen i surt doncs, la planta amb la llavor que porta dins.
Fins al 28 de novembre, cada dimarts i dijous a les 5 de la tarda es faran visites guiades a l'exposició que es troba a la tercera planta de l'edifici Freixes.
Bona tarda, Andrés.
Què tal? Bona tarda, Montse.
Aquest cap de setmana l'Hospi ha tornat al bon joc.
Sí, i ho necessitava. Després de l'ensopegada de la setmana passada contra el Can Vidalet, victòria en un partit solvent del conjunt de Cristian Gómez, 2-0 contra el Vic, i això apropa a l'equip riberenc, el líder, el Badalona. A dos punts ara se situa l'OSPI d'aquesta primera posició de la tercera federació. Veiem els gols del partit, d'aquest 2-0 de l'OSPI davant del Vic, aquest primer, minut 45, ja el temps afegit de la primera part, amb Antonio Pellegrín rematant el servei de cantonada i posant l'1-0 al minut 45, el temps de descompte, el temps afegit de la primera part. I ja a la segona part arribava el segon gol de l'OSPI, obra de Flavio Ribeiro, cinquè gol de l'extrem aquesta temporada amb el centre d'Espol Hospitalet. Per tant, bona victòria, 3 punts pel conjunt de Cristian Gómez.
Pero una vez que hemos corregido un par de cositas, creo que el equipo ha estado mejor hasta el descanso y bueno, al final hemos empezado a llegar a situaciones de área que nos cuesta definir otra vez, nos cuesta finalizar, pero bueno, ya el campo se ha ido inclinando hacia su portería y bueno, el gol de estrategia que todo suma, porque al final adelantarse de estrategia es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien también ahí.
A la tercera FEB de bàsquet, la setmana passada teníem una doble victòria i ara ens toca explicar una doble derrota. El Sant Electroquímica Bàsquet Club Tecla Sala va caure a casa contra el Navàs en un partit molt complicat per al conjunt de Cristian Gómez. Ja se sabia que el Navàs a priori és un dels favorits del seu grup d'aquesta tercera FEB. El Tecla ho va intentar, però finalment la victòria va ser pel conjunt visitant per 72-87. Sense gaires problemes van guanyar els visitants el Tecla Sala de Cristian Gómez. A l'altre grup, el grup CA, el Sandàs CB l'Hospitalet, va caure contra el líder, contra el Mollerussa, arribava invicte al conjunt local, l'OSPI va estar durant molts minuts per davant, va ser un partit competit, va ser un partit igualat, però finalment va caure del cantó dels locals per 92-85. Amb aquesta derrota, el conjunt d'Òscar Navarro cau a la quarta posició.
Nosaltres fins al minut 25 jo crec que havíem aconseguit una mica posar el ritme de partit, havíem aconseguit controlar el seu rebot ofensiu, és un equip que reboteja molt bé, que corre molt bé, i havíem controlat també el seu tir de 3, que generalment genera molts a camp obert després de rebotejar i córrer. A partir del minut 25 ells han fet un pas endavant, jo crec que ells han plantejat, han estat molt bé, han controlat llançaments, han pogut córrer, bueno, crec que hem estat molt malament al rebot defensiu nostre.
I acabem els esports amb la derrota de l'Hospitalet Pioners a la final de la Copa d'Espanya de futbol americà. Poques opcions per al conjunt hospitalenc davant dels Badalona Dracs i el marcador final doncs, així ho certifica, amb aquest 0-40 favorable al conjunt visitant. No va ser el partit ni molt menys del conjunt hospitalenc, que des del principi va veure com el Badalona Dracs dominava i finalment s'imposava amb aquesta distància i es proclamava campió d'Espanya de futbol americà.
La ofensiva nuestra, la primera parte nuestra, hemos dropeado muchas jugadas, hemos jugado mal posicionados, o sea, ha sido de mérito nuestro bastante. Luego, sí que es cierto que el ataque de Drax ha ido funcionando, pero también nosotros nos hemos ido yendo, entonces hemos regalando muchas cosas que no deberían ser regaladas, o sea, no es un equipo tan superior como lo que hemos visto.
Doncs tot això i més, com sempre, cada dilluns a l'Ela Can Joca aquest vespre. Gràcies, Andrés, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Montse.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Espai Obert és el projecte que du a terme la Fundació La Vinya i que ofereix un servei d'acompanyament a les persones en situació de sensellarisme. Fa 3 anys que es va posar en marxa i des de l'entitat en fan un balanç positiu. Un nou pla campai a l'Hospitalet s'ha saldat amb 5 detinguts i més de 350 identificacions. Es tracta d'un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Policia Nacional per combatre la multireincidència. La Nit del Comerç ha fet enguany un reconeixement a 16 establiments de la ciutat i ha atorgat una menció especial a la ferreteria Ostrell, ubicada al barri del centre i que va obrir les portes l'any 1925, el mateix dia en què l'Hospitalet va rebre el títol de ciutat. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.